Espera, perdó un instant perquè si no, no puc veure el tècnic. I llavors és un desastre, això. Ara.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Saludem avui a l'estudi. Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, què tal?
Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, bon dia.
Fes més soroll quan puguis, Pere Mas, bon dia, eh? Que vagi... què tal, bon dia?
Vull carregar un comandament a distància? Que no sí. Sé d'on
va, amb, mira, el got, amb el got del...
El cafè,
del
una bossa.
Una bossa, una de
una altra
plàstic.
Bossa.
Que quin problema hi ha amb la bossa?
Que ara cau un cable, vull dir, noi, ho estàs destrossant la casa.
Mira què porto la bossa.
Què portes? Ai, mira, maduixes. Aviam, saludo a la llunyania. Pablo Iglesias, bon dia, Pablo.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. I amb una altra llunyania, Màrius Carol. Bon dia, Màrius.
Bon dia, molt bon dia.
Tinc una pregunta pel... No ho sé, on està el Màrius? No ho sé, està lluny.
Una... A la Cerdanya, estic a la Cerdanya.
On havia de ser Màrius?
3-0.
Dóna'm l'adreça que passarem a dinar.
Aviam, Samper, tinc una pregunta per començar, que abans deia el... Jo crec que això ja havia passat a la història del periodisme i sobretot a la història de la gent que s'amaga de la justícia. Avui hi ha una entrevista, és que ens hem quedat parlant amb la redacció, perdó, és per saber-ho, eh? Només per saber-ho. Avui hi ha una periodista, un periodista al Mundo que entrevista el Lloyas, aquest personatge patètic, bastant patètic, que vaja, perquè és que és un confirmat pel Suprem, que és un maltractador, confirmat pel Suprem, que va trucar amb un periodista i li va dir, escolta'm, ens trobem en una zona boscosa i et deixaré que parlis amb mi. La pregunta és, aquest periodista té l'obligació d'informar d'on està a qui entrevista perquè és un fugit de la justícia o no? És una gran pregunta, aquesta. Ara mira com una cara al...
És una font.
No és una font, és un entrevistat.
Home, si tu...
Una font seria si et passa una informació.
Si et passa una informació, clar.
Però aquest senyor que fas una entrevista, suposo, jo no l'he llegit, però suposo que per defensar-se, no?
Sí.
O per explicar-se.
Sí, per dir coses.
Per tant, no és una font.
Bueno, diu que ell no és culpable de res... Diu que, mira, és que l'entrevista que el fa el Germán González, que és un periodista del Mundo a Barcelona, el Germán, diu que el jutjat penal número 5 de Les Palmes el va condemnar a 5 anys i 8 mesos per un delicte de maltractament habitual i lesions a la seva exparella i als dos fills que tenen en comú, però ell no va decidir no quedar aquest ordre i està pròfug de la justícia. Llavors, es veu que ell es va posar en contacte amb el Germán González per donar el testimoni i va citar el periodista en un paratge perdut. Diu, és el final de l'escapada d'este exconcursante... I diu, aviam, espera, on està aquí? Explica este medio, diu, ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos, estoy jodido. Explica este medio en un paraje furtivo de difícil acceso. Tras horas dando vueltas en coche, Carlos Navarro recibe este diario en medio de un bosque. Ha salido de su escondite para contar su versión exculpatoria de los hechos. Y llavors explica el què.
A veure, surt d'aquest marc i situa't amb les moltes entrevistes que s'han fet amb persones que pertanyien en el seu moment a ETA, per exemple.
Sí.
En què periodistes tenir de primera mà la veu de l'organització i es reunien amb ells. Puc posar l'exemple a Pedro J. en el seu dia, que
sí,
es fa...
Sí, sí.
Que va fer una entrevista o altres, vull dir que n'hi ha hagut, ho poso a casa Pedro J. perquè ningú faci altres lectures, no? I aleshores, eren fugits de la justícia? Sí, efectivament. No, Miquel?
Sí, no,
tens raó.
Jo el que penso és que, aviam, aquest senyor doncs, té una sentència, sembla ser que ferma, per tant ja no és recurrible, i llavors deu tenir, suposo que també, una ordre de recerca i captura, és a dir, deu estar... buscat per la justícia. I tampoc em consta ni recordo que tinguem l'obligació als ciutadans de quan sabem que algú està en busca i recerca, doncs que tinguem l'obligació de denunciar-ho, això. I per tant, doncs, pot sonar probablement des d'una perspectiva ètica o moral, doncs no excessivament maco ni agradable de fer, però crec que no és punible la conducta d'aquest periodista.
Bueno, el cas de Roldán, dels periodistes, crec que també van ser els del Mundo que el van localitzar a París.
I Juan Guerra.
O Juan Guerra.
El germà Alfonso Guerra.
Bueno, jo no sé si és punible, però em sembla que un senyor que està amb una sentència ferma de maltractament, bueno, ell pot tenir la necessitat d'explicar-se, però segurament ja la va tenir quan es va explicar davant del jutge. I estem parlant de maltractament a la seva parella i als seus fills. I jo crec que, en fi, no sé... Mira, segurament que està bé que el periodista sigui una exclusiva pel periodista i tot això.
Bueno, i la
però...
nostra feina és explicar la realitat de totes les perspectives.
Sí, sí, tant. No?
Però jo amb aquests temes del maltractament...
Espera. Pablo.
O sea, yo creo que la profesión menos inocente del planeta es el periodismo, y eso lo sabemos.
Alerta, que ens està a punt de caure un pal.
Claro, la Iglesia señalando a inocentes periodistas. Es evidente que el comportamiento del periodista no es punible, pero si el mundo quiere entrevistar a un maltratador es porque le interesa publicar la versión del maltratador. Y eso lo define una línea editorial.
Eso está claro.
¿Por qué un periódico como El Mundo quiere entrevistar al Joyes? Pues porque en su cruzada contra el feminismo le interesa dar la versión de un maltratador condenado en firme por maltrato. ¿Esto es un delito? No. ¿Esto es perseguible administrativamente?
Es línea
editorial. No. Pero esto es repugnante. O sea, es como ayer el español que dibuja a Irene Montero, Pedro Jota, diciendo que Pedro Sánchez debería inhumarla. Eso tiene que ser perseguible, no, pero es repugnante. Como casi todo el periodismo que ha hecho Pedro Jota es objetivamente repugnante. Entonces, eso hay que decirlo. Darle voz a un maltratador condenado en firme para que haya cientos de lectores del mundo que se identifiquen con la versión del maltratador, pues no es un delito, pero es asqueroso.
No, yo creo que es algo en cara pitjor, des del meu punt de vista, que és com ens hem instal·lat en el morbo que donen aquest tipus de circumstàncies. Això té molt a veure, i jo no diria tant el periodisme, que ha fet molt per les llibertats en aquest país, i això s'ha de reconèixer, però hi ha un ambient en moltes televisions generalistes i tal, on viuen del morbo, i per tant aquest senyor segur que avui donarà peu a que molts programes de televisió que estan dedicats a aquest tipus i que els veuen milions de persones, doncs tornin una altra vegada a remenar aquesta basura, aquesta mesquindat, aquesta misèria. I per tant, jo crec que sincerament, més que pensar que El Mundo promou, i mira que no estic d'acord en absolut en la seva línia editorial, però que promou la cultura del maltractament, jo això...
Només volia saber si això, i efectivament la Mònica amb el currículum m'ho ha deixat clar. Perdoneu un segon, que és un quart d'heu, perquè és que ha de marxar perquè és que la fan fora d'on és, que està al Donbass. Estem parlant del que avui veureu les fotografies i la notícia de l'Iran a totes les portades dels diaris, després que els ayatolars hagin intentat sufocar les protestes al país suprimint la policia de la moral, això que se'n diu la policia de la moral, que és aquest cos de la policia que va aixecar tota la indignació arran de l'assassinat de la Mahsa Amini, que és aquesta jove de 22 anys que havien detingut per dur senzillament el vel mal posat. Però a hores d'ara no està clar si finalment s'ha suprimit o no aquesta policia de la moral. Parlem amb Catalina Gómez. Ella és periodista especialitzada en l'Orient Mitjà, col·laboradora de La Vanguardia a l'Iran, tot i que ara està al Donbass. Catalina, bon dia i moltes gràcies.
Muy buenos días.
Vale. Ahora, ¿se ha suprimido, no, la policía de la moral o no en el Irán?
Bueno, es lo que dio a entender el fiscal general. Realmente la policía de la moral desapareció de las calles después del asesinato de Mahsa Amini y después de que surgieron estas protestas. No lo volvimos a ver, o muy pocas de estas patrullas, y la población se preguntaba eso, ¿van a volver a aparecer? ¿No van a volver a aparecer? Y ayer este fiscal, el sábado de la noche, perdón, en una reunión en Qom, que es esta capital del Islam chiita en Irán, da a entender de que ya la autoridad que tiene bajo su control la policía de la moral la ha abolido, pero realmente no hay ninguna información concreta ni ningún ministerio ni el gobierno lo ha confirmado.
Claro, la policía de la moral, el problema es que depende del Ministerio del Interior y quien ha dado esta orden es la Fiscalía. ¿El Ministerio sabe si ha dicho alguna cosa?
No, el Ministerio no ha dicho nada, ni las fuerzas que controlan y que refuerzan la ley tampoco lo han dicho, pero
se ha cortado. però s'ha agotat. Però ho recuperarem. Està el Donbass, diràs per què fa el Donbass, però està ara en aquests moments en aquesta zona, i la fan fora. L'hem dit fa 5 minuts, l'hem dit d'aquí 10 minuts fora d'aquí. I ara tornem a parar i intentarem recuperar aquesta conversa i ja la tenim una altra vegada. Catalina, entonces, ¿no hay agentes de la policía de la moral por las calles del Irán? ¿De Irán?
No desde el 17 de septiembre que surgieron las protestas y murió Max. No significa que no haya seguridad en las calles, porque lo que hemos visto es un gran despliegue de seguridad en las calles de Irán. Lo que pasa es que no han molestado a las mujeres por su vestir. Yo he visto, por ejemplo, a mujeres sin velo caminar enfrente de los basijís, que son estas milicias del régimen, que son tal vez de las más violentas, sin el velo, y ellos no le han dicho nada, mientras que las mujeres no canten eslóganes. Pero la sensación en la población era que esto estaba así mientras que seguían las protestas y volvían a calmar los ánimos. Su pregunta es si esto realmente iba a ser una política duradera o iban a volver a presionar a las mujeres. Entonces, ahora lo que estamos intuyendo es que van a tratar de cambiar esta política o por lo menos bajar la presión mientras que ellos logran calmar definitivamente las protestas. Pero la otra gran pregunta en la sociedad es que esta Gashter Chat, que es como que se conoce a la policía de la moral, puede desaparecer, pero también hay otras fuerzas dentro de las instituciones de seguridad, paramilitares o militares, que pueden venir a seguir forzando a las mujeres o poniéndoles presión de otra manera.
Por las informaciones que tienes, ¿continúan estos días las protestas en Irán?
Hoy están llamado una huelga general por 3 días para seguir con estas protestas. Realmente no es claro si vayan a seguir o no. Hay que tener en cuenta que estas protestas siguen dándose en niveles muy puntuales, en universidades, en espacios más privados o en las mismas redes sociales después de esta gran represión. A la escala que las vimos no están las protestas, pero la indignación y esa voluntad de seguir saliendo existe, pero obviamente a niveles mucho más pequeños debido a esta gran represión y esta gran cantidad de especialmente jóvenes que han estado en las cárceles.
Uh-huh. ¿Cuántas víctimas se reconocen hasta ahora exactamente?
Pues dependiendo de organizaciones de derechos humanos, algunas hablan de 400, 440, el gobierno ha reconocido entre 300 y 200 según las versiones. Hay personas que hablan de muchísimas más, sin embargo, realmente en estos contextos como el de Irán, especialmente cuando se da en provincias alejadas y en provincias fronterizas como lo es el Kurdistán y el Baluchistán, muchas veces es más difícil saber cuántos son, porque también las familias reciben una gran presión del Estado para que entierren a sus víctimas sin hacer mucha publicidad de ello, y muchas veces ni siquiera estos números quedan registrados en el número de muertos.
Las protestas empezaron en septiembre, después de este caso que estábamos hablando de Mahsa Amini, que murió en manos de la policía de la moral después que la detuvieran por llevar el velo mal puesto. ¿Podemos recordar lo que las informaciones que tú sabes, porque estabas allí en Irán, qué pasó y qué se sabe ahora, hasta ahora, de la muerte de Amini?
Bueno, lo que sabemos es que a Mahsa la detienen a la salida de una de las estaciones de metro centrales en Teherán. Estaba con su hermano. Realmente nunca se sabe bien si la detienen porque su vuelo estaba caído o por un pantalón pegado, que es una de las versiones que existe, pero eso da igual. Y lo que se sabe es que su hermano, ella protesta porque la van a capturar, como muchas niñas en Irán, y la terminan metiendo en una de estas furgonetas que llevan a la comisaría de Bosará, que es la comisaría donde llevan a todas las mujeres que son capturadas por la policía de la moral. Lo que pasa en esa furgoneta no se conoce, hay versiones que dicen que a ella la golpearon. Esto es ratificado por muchas otras jóvenes que han sufrido lo mismo cuando han sido capturadas por la policía de la moral. Y lo siguiente que se sabe es un video que publican la policía de Irán, donde se ve a ella yendo bajándose de la furgoneta, entrando allí y luego yendo a hablar con una policía, y en ese momento se desmaya. Lo que sabemos siguiente es que ella aparece en una clínica ya con muerte cerebral. Luego, los hospitales, este hospital Castro de Teherán, muy cerca a la comisaría donde ella estaba, dice que cuando ella llega, obviamente ya tenía esta muerte cerebral. Luego les hacen borrar este comunicado, y a partir de ahí, pues ella a los 2 días muere, la llevan, la entierran muy temprano en el Kurdistán, en Sagues. La indignación es total en la población y empiezan estas protestas. Luego los forenses dicen que ella no murió por causa de un golpe, pero realmente no dicen por qué murió. Y realmente lo que piensan muchos en Irán, y esa es la creencia generalizada, es que ella murió por causa de un maltrato y de la violencia de esta policía, y de ahí se aumenta esta indignación.
Estem parlant amb Catalina Gómez, periodista especialitzada en Orient Mitjà, que ha estat i col·laboradora de La Vanguardia a l'Iran. Casos com el de Mahsa Amini, ¿havien existido antes? ¿O es este que marca un antes y un después? Y si es este el que marca un antes y un después, ¿por qué este?
Habían existido, no de muertes, pero sí de abusos de la policía, de la moral y maltratos en esta comisaría. Esto es bien sabido en Irán, no de ahora, sino de hace ya bastantes años. Lo que pasa es que desde la llegada a la presidencia de Ibrahim Raisi, especialmente desde el verano, que hizo reforzar estas políticas de la castidad, de llevar bien el velo, obviamente se recrudeció y se intensificó la actitud de esta policía de la moral. Entonces no es la única, sí, que yo recuerdo, es la primera que muere por esto. Lo que pasa es que es como ese momento que uno nunca sabe en una sociedad que va a llevar realmente a la indignación total, porque ya la población venía viendo cómo esa represión se hacía mayor, cómo mujeres eran llevadas a esta comisaría sin ninguna razón específica, porque realmente esta policía no tiene un criterio, no es que el velo esté totalmente caído, no es que la gabardina esté totalmente abierta, es realmente el criterio y de la actitud y del genio que tenga la policía en ese momento. Entonces, habían presionado tanto a la población, sumado obviamente a la situación económica, a los jóvenes al no ver futuro, las conversaciones para el acuerdo nuclear estancadas. No es que ellos se vean afectados por el acuerdo nuclear, pero sí es una ventana de comunicación con el mundo para los jóvenes. Todo esto fueron factores que se sumaron, y obviamente la muerte de Mahsa en esas circunstancias pues fue esa gota ya que colmó la paciencia de la población, especialmente de las jóvenes y de las jóvenes, que son las que sufren. Y hay una cosa que es bien importante de aclarar. Esta policía, la sacada de la policía a la moral de las calles, es una victoria de la clase media, porque las clases altas que van en sus coches no sufren la presión, pero de otra manera. Pero las niñas que van en el metro, que van en los buses, que tienen que salir a la calle, caminar varias cuadras para llegar a la universidad o a sus trabajos, ellas son las que sufren realmente la presión de esta policía. Y es esa clase media o de otros sectores más con menos recursos económicos de la sociedad iraní los que sentían la presión de esa policía.
Es evidente que las protestas a partir de la muerte de Mahsa Amini han ido evolucionando. ¿Qué se reclama ahora por parte de los manifestantes?
Se reclama lo que pasó rápidamente, esta mujer, vida y libertad. También se le unió a muerte al dictador. El dictador, obviamente, la palabra pues va muy grande al régimen, pero obviamente va directa al líder supremo de la revolución, Ali Khamenei. Y lo que muy rápidamente, especialmente la población joven, empezó a pedir fue un cambio de sistema, o sea, un fin de este sistema que está regido por esta sociedad clerical, por los mulás, por cuando la religión quiere imponer todo la manera como viven y todas sus reglas, especialmente en esta sociedad joven. Eso todo lo quieren cambiar, eso es lo que están pidiendo actualmente, y esa es la gran pregunta que se hace hoy en día dentro del mismo sistema iraní. Hay una gran polémica y un debate dentro de ellos, porque hay unos sectores que dicen, bueno, hay que oír a esta población joven y hay que de pronto sí cambiar estas reglas en el sentido de hacerlas un poco más laxas para nosotros poder seguir existiendo como República Islámica y no tener un quiebre dentro. Pero obviamente hay un sector muy radical que viene del clérigo, pero también de la política, que se niega a hacer estos cambios, y esas mismas peleas se están reflejando hoy en día en la República Islámica, y por ejemplo en estos comentarios como los del fiscal. No me extraña que mañana salga alguien diferente a decir que eso no es verdad, que esto no van a cambiar, que la policía de la moral va existiendo o que se llama de otra manera, porque esos son los quiebres que hay dentro de la República Islámica en este momento.
Porque aunque se suprima la policía de la moral, ¿continuará siendo obligado llevar el velo en las mujeres iranianas?
lo dicta la ley, a no ser que ellos, él aseguró también que hay un, se está revisando esta ley y estas normas que obligan a la mujer a llevar el velo, que están después de la constitución que surgió después de la revolución de 1979. Él dijo que eso se estaba estudiando tanto por el parlamento como el consejo superior de la república islámica y que en 10 o 15 días iban a tener una razón. Hay clérigos que dicen que no tendría que ser obligatorio, hay políticos que dicen que no tendrían que ser obligatorios, hay otros que dicen que absolutamente sí, que la República Islámica se creó básicamente, o uno de sus pilares es que las mujeres vayan vestidos bajo estos cánones islámicos que impone la República Islámica. Entonces, creo que van a ser unas dos semanas muy interesantes, el debate está ahí, si lo que dice él es así. En unas dos semanas tendremos más noticias desde el sistema iraní sobre cómo van a afrontar estos cambios hacia el velo. También lo ha dejado planteado el presidente Ibrahim Raisi en un discurso que dio el sábado pasado. Así que el debate está. A falta de ver cuál será, cómo lo van a anunciar, que eso es bien importante en la República Islámica, cuál va a ser la retórica que ellos van a utilizar y cómo lo van a presentar ante el sector más radical para que no se vengan contra de ellos, porque al fin y al cabo son quienes apoyan al régimen.
Quiero ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a la periodista Catalina, pero una última pregunta por mi parte. ¿Tú crees que el presidente o los ayatolás en estos momentos están preocupados por lo que pueda pasar los próximos días o piensan, bueno, esto ya pasará?
No, yo creo que ellos al principio trataron de mostrar que no les importaba, de que estas protestas no tenían ningún sentido, y lo siguen diciendo el régimen, el periódico del régimen, el Kayhan, que es su director, está designado por el líder supremo de la revolución, dice hoy que son grupos minoritarios que no suman más de 10 y que son todos vándalos. O sea, obviamente eso es lo que es el mensaje que ellos han querido mandar, pero sabemos muy bien, y por conversaciones que nosotros los periodistas hemos tenido con personas relacionadas con el régimen por fuera de micrófonos, obviamente la preocupación está, la preocupación existe, y ahí está el debate interno entre de ellos.
Catalina, una pregunta, soy Mónica. La clave de que una movilización sea un éxito es la resistencia, la resiliencia, que se mantenga, y por tanto también la organización. ¿Qué nivel de organización hay en esas protestas? ¿Hay realmente se está tejiendo alguna fuerza estable en las manifestaciones de esta mayoría de mujeres que querrían ese cambio, pero que se pueden convertir en minorías si no hay una organización muy estable dentro de la sociedad civil en Irán?
No parece haber por el momento una organización, y en cierto sentido en Irán tiene una ventaja porque es más difícil acabarlo, más difícil. En el 2009, cuando hubo las protestas por el Movimiento Verde, cuando pusieron en la cárcel definitivamente a Mir Hussein Mousavi, a los líderes de esas protestas, realmente las acabaron. En este momento siguen siendo sentimientos muy esporádicos, unidos por las redes sociales o por otros medios, y muchos de esas gentes obviamente están en la cárcel, muchos de ellos cuando salen de la cárcel tienen miedo a seguir con estas protestas, pero también hay que puntualizar algo importante. Las protestas tienen como punto de partida el velo y las libertades de las mujeres, pero luego se extienden por todo el país y tienen otras razones también, no solamente son las mujeres, porque en Baluchistán no están protestando por el velo de la mujer, están protestando por otras cosas.
Por eso te decía, si realmente se está tejiendo una cierta estabilidad en la organización de la sociedad civil para mantener ese tipo de protestas que van más allá del velo, ¿no?
Es importante el papel que juega la diáspora que está muy dividida. Hay una muy fragmentada, no solamente a nivel en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Tenemos a los Mujahideen Hals, tenemos a sociedad civil, que son las víctimas de aquel avión que tumbó la República Islámica después del asesinato de Qasem Soleimani, con estos pasajeros que iban camino a Ucrania, vía a Canadá. Tenemos los monárquicos, todos ellos también hacen presión y ayudan a seguir que estas protestas sigan desde afuera, sumado a medios que operan en farsi desde el extranjero a través de las redes sociales y por la televisión. Todo esto juegan factores para ayudar también a que esta llama no se apague y a unir lo que pasa de un lado a otro, porque obviamente la gente está desconectada, pero a través de estos medios la gente se une y sabe que sigue la indignación en otros lugares. Eso es más o menos lo que une en este momento las protestas.
Estem parlant amb Catalina Gómez, periodista especialitzada en Pròxim Orient, ha estat molts anys a l'Iran, fins fa pocs dies. Ara comentarem què fa i on està, però abans, Pablo Iglesias.
Hay un elemento que señalaba Carolina hace un momento que es muy interesante, y es que la contestación social y política a la teocracia iraní es algo muy amplio desde hace bastante tiempo. O sea, durante el último año se han registrado más de 4.000 huelgas y protestas de trabajadores, de profesores, de funcionarios, de pensionistas y de trabajadores de la sanidad en Irán, que demandan básicamente democracia y justicia social. Antes de la revolución de los ayatolás, de la revolución islámica, era un país con enormes avances y con una izquierda enormemente poderosa, y sigue habiendo sectores muy importantes de la sociedad que lo que quieren es pues lo que quiere la gente en todo el mundo, que es justicia social y libertades. Y el asesinato de Mahsa Amini, yo creo que ha sido una de las chispas más que ha encendido una voluntad popular en el país que quiere librarse de esa dictadura.
¿De acuerdo, Catalina?
Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo.
Però bueno, alguna opinió? Sentia Teresa Cunillera i després Marius. Ah, recuperada. Decías,
no,
Catalina.
Iba a decir que la indignación es grande, y esas huelgas que han venido sucediendo en el país desde hace muchísimos años y las protestas cada vez más cortas. Recordemos que hubo una muy grande en el 99, otra en el 2009, luego vino el 2017, luego vino el 2019 y ahora vuelve a pasar. Cada vez son más cortas, con el intermedio de todas estas huelgas de las que hablaban. Entonces, obviamente, esta indignación y esta necesidad de cambio y por sus derechos y por una vida normal, con unas garantías económicas, son importantes, pero también hay un factor que ha hecho importante que esta indignación sea cada vez mayor, y es la corrupción del régimen, que ha ido creciendo en las últimas dos décadas, especialmente de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Y otro factor bien importante es cómo el mismo régimen cierra esa vía pseudodemocrática que ellos tenían. Antes, dentro de las elecciones presidenciales, había, dentro de un espectro político, habían diferentes maneras de pensar, siempre dentro de este marco de la República Islámica. Esto se cerró por completo durante las últimas elecciones presidenciales, en las que ellos impusieron a la fuerza a Ibrahim Raisi, y básicamente con la participación más baja de toda la historia de la República Islámica. Ese es un factor que la gente no debe descartar, porque realmente toda la vía democrática por el voto, los pequeños cambios que pedía la sociedad iraní, todo esto ellos mismos se encargaron de destrozarlo en las últimas elecciones.
Pregunta Sidolf, o comenta Marius Carol, Teresa Cunillera i Miquel Samper i Pere Mas. Marius.
Sí, hi ha un cert temor a que l'anunci del fiscal general sigui només una mena de globus sonda que tindria com a objectiu fonamentalment enviar un missatge a la comunitat internacional i desinflar les protestes. Això és creïble, que només estem davant d'un globus sonda? Ho dic perquè el Ministeri de l'Interior, i ho diu la pròpia Carolina avui amb la seva crònica a La Vanguardia, el Ministeri de l'Interior està callat, no ha dit res.
Sí, no, ellos no han dicho nada, y de hecho es bien interesante saber si realmente las declaraciones del fiscal general el sábado en la noche son parte de una estrategia de la República Islámica coordinada para que alguien mande la noticia así como pum, como un flash, para ver cuál es la reacción de la población, o realmente fue algo que se salió improvisado, que abrió la boca más de lo que él debía hacerlo. Eso está por verse. Yo creo que me iría por la primera. La República Islámica en ese sentido es bastante inteligente. Escogieron a alguien que iba a tirar esa primera pelota de tenis, a ver cómo iba a reaccionar el público con ella, y ver cómo, y sobre todo cómo iba a reaccionar el sector más radical. Así que posiblemente ni siquiera esperemos que el Ministerio del Interior se pronuncie en los próximos meses. Seguramente será a niveles más altos o desde el mismo Parlamento cuando revisen esa ley de la castidad y del uso del velo, según habló el fiscal. Todo eso yo creo que serán desarrollos que veremos en las próximas días y semanas.
Sí, yo, Catalina, hola, buenos días, soy Teresa. Te quería ir un poco en la línea de lo que ha dicho Marius, pero cuando ha dicho Mónica el tema de la organización de estos movimientos, es todavía más llamativo que cuando no hay una organización, cuando no hay un sustrato, ¿no?, de organización entre diversos sectores, etcétera, es evidente que estamos delante de un detonante muy importante, y ese detonante es la muerte de esa mujer, que hace que las mujeres determinen la salida a la calle y hagan un efecto arrastre de tantas cosas como las que tú luego has descrito. Y a mí me parece que no es un tema menor el hecho de que la diáspora, como has explicado, es tan plural, tan diversa, seguramente incluso confrontada muchas veces entre ellos mismos, pues en este momento sea capaz de hacer ese movimiento unitario de apoyo básicamente a las mujeres, ¿no? Y a mí me parece que si ese, aunque el fiscal haya sido como un test, ¿no?, como un test de antígenos, a ver cómo funciona esto dentro de la sociedad, a mí no sé qué te parece a ti, pero a mí me da la impresión que es muy difícil que lo que se ha avanzado en estos meses que llevamos, muy poquito, ahora se revierta de una manera radical. Es decir, se podrá quizá volver unos pasos atrás, pero ¿hasta qué punto, y eso me gustaría tú que eres experta me digas, hasta qué punto pueden erradicar del todo? Yo creo que la semilla está plantada. Bueno, ¿ese árbol va a crecer? ¿Va a servir para que haya un futuro donde haya, quiera o no el régimen de los ayatolás, un punto más de pluralismo político en Irán?
Catalina.
Yo creo que ya está plantada, y yo creo que por más policía y por más violencia que traigan a la calle, no van a poder volver a poner a las mujeres con este velo. Irán no es el mismo país desde hace dos meses. No lo es Teherán, por lo menos nosotros como periodistas no hemos tenido la oportunidad de viajar por el país para darnos cuenta cómo son las otras ciudades. Nosotros necesitamos un permiso para salir de la capital, y obviamente durante estos meses no nos lo han dado, pero Teherán es otra ciudad, y no en el norte de Teherán, como se suele decir, que el norte de Teherán ya nadie usa velo, los restaurantes están todas las mujeres con el velo ya no caído, sino dentro de la cartera, pero lo interesante es ver qué pasa en el centro de la ciudad. No estoy diciendo que todas las mujeres, estoy diciendo, pero sí un gran número de ellas van sin velo, y uno de los elementos, por ejemplo, más importantes que yo he visto es cómo las mujeres cruzan, llegan al aeropuerto, pasan el pasaporte, el control de pasaporte sin el velo, y la policía mira para otro lado. Y también es bien interesante cómo los hombres reaccionan en la calle del centro de la ciudad. Yo he hecho el experimento, yo me he quitado el velo y he caminado, y nadie voltea a mirar. O sea, que yo creo que la sociedad iraní ya ha dado un paso adelante. Yo creo que muy interiorizado estaba esto. Así que yo creo que va a ser muy difícil, por más que ellos quieran imponerlo y su retórica y sus discursos, ya la sociedad y la calle está a otro nivel y ya ha dado el paso hacia adelante.
Miquel.
Sí, buenos días, Catalina. A ver, en relación a lo que te comentaba Marius antes sobre la posibilidad de que no quede el tema de la abolición de esta policía de la moral en un globo sonda, voy un poquito más para allá. Es decir, entiendo que para que esto suceda deberían de haber cambios normativos. Y la pregunta es, ¿realmente el movimiento, esta socialización, por ejemplo, expresaba antes Pablo, pues que realmente hay una fuerza de izquierdas consolidada en el país, va a ser suficiente como para que realmente haya un cambio normativo? Porque vamos, tal y como es el sistema jurídico, vamos a decir internacional, el hecho de que un fiscal diga algo no debería de ser sinónimo de que realmente desaparezca esta policía, sino va acompañado de un cambio legislativo. Entonces, ¿se está por la labor? ¿Es posible? ¿Es factible?
Él habló de la evaluación de esta legislación en el Parlamento y en el Consejo de Superior de la República Islámica, que se está evaluando, y dijo que en 10 días. También más o menos lo dio a intuir el presidente Ibrahim Raisi en ese discurso que yo hablaba del sábado pasado, pero eso está por verse, porque es si tienen que, para entender la República Islámica especialmente, no solamente su creación en 1979, sino todo lo que se formó después de esa guerra con Irak, esos 8 años y los mártires que ellos dicen que murieron por la defensa no solamente de Irán, sino del velo y del vestir islámico, es muy difícil para ellos ahora cómo venir a justificar, vuelvo y repito, frente a ese sector de la población que no es mayoría, pero sí es muy poderoso, que es radical y que son quienes los apoyan realmente. Entonces, ellos llevan 43 años justificando de que la República Islámica está basada y construida sobre el vestir de nuestras hermanas, como ellos lo llaman. Ahora va a ser bien interesante cómo van a modificar esa legislación y cómo lo van a presentar a la sociedad.
Espera, buenos días, Catalina. Justamente sobre esto que has dicho ahora y sobre lo que decías antes del presidente y la Constitución, en esas declaraciones del sábado decía que la Constitución es interpretable. ¿Realmente hay alguien que sepa en Irán qué dice exactamente la Constitución sobre velo, si es muy tajante o no, con la obligación de llevarlo? Y puestos a preguntar, nos han dicho que estás en el Donbass y que tienes que irte porque te invitan a marchar. Si nos puedes contar qué estás haciendo ahí y por qué te echan, también estaría muy bien.
Bueno, realmente la Constitución en ese sentido de la interpretación es la primera vez que lo habla. Hay que tener en cuenta que más que ser la Constitución de la República Islámica, también es la doctrina y lo que dijo el Ayatollah Khomeini cuando creó la Revolución Islámica. Entonces, más allá de lo que diga la Constitución o no, también ellos se han basado en esas doctrinas y en esas palabras del Ayatollah Khomeini, que hay que tener en cuenta también cómo ciertos ellos utilizan sus palabras, pero su imagen del Ayatollah Khomeini la han ido queriendo reducir, y sus allegados hoy en día están más o menos alejados del poder porque hoy el día que domina es ese sector que rodea al Ayatollah Khamenei y su hijo Muqtada Khamenei, y se habla de su sucesión, que esa es otra historia la que habrá que hablar en otro momento. Pero es bien importante eso de la interpretación. Obviamente es también demuestra que están buscando salidas y alternativas para podérselos vender a ese sector más radical que los apoya. Y en el Donbass estamos haciendo reporte, porque realmente la guerra en el Donbass no ha parado en ningún momento, se ha intensificado después de que vuelven a retomar no solamente el área de Kharkiv, sino también la ciudad de Jersón, y la batalla por esta pequeña ciudad que es la ciudad de Bakhmut, está a una hora de donde yo me encuentro en este momento, en Kramatorsk, sigue siendo intensa, y por lo que hemos oído hablar en los últimos 2 días, decenas y decenas de tanto de soldados rusos como de ucranianos siguen muriendo en unas condiciones climáticas muy duras, porque en este momento ya hace un poquito más de menos de frío, pero hace una hora estábamos a menos 9 grados centígrados.
Está un ple. Catalina Gómez, periodista especialitzada en el Pròxim Orient, que ha estat molts anys, a l'Iran, i que avui ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1. Gràcies, Catalina. Enhorabona. Hasta pronto.
Hasta luego, buena
suerte. Suerte, efectivamente, y muchas sorts.
El per què de tot plegat.
Bueno, falten 11 minuts per les 10 del matí. No, mira, ara que parlàvem dels valors de la llibertat de les dones, dels drets de les dones, dels drets humans, en definitiva, estem parlant d'això. Fixeu-vos en un detall, és que ho comentava ara al matí. Com passa la informació? Com passa que fa 15 dies estàvem debatent sobre si havia d'anar a les seleccions de futbol al Qatar, si havia... Escolta, fa 15 dies que d'això, és veritat que hi ha gent que en parla, si no arriba a ser, els mitjans mainstream, si no arriba a ser pel sonat aquell que va saltar al camp amb una bandera de la pau, amb una samarreta d'Ucraïna i a l'esquena els drets de les dones, ningú ens estaria, o molt poca gent estaria parlant d'aquest tema. Es parla realment molt poc, els equips ja estan jugant a futbol, ja estem mirant, la Mònica em faci caure el cap amb matisos.
Et faig així matisos, perquè sí que és veritat que afortunadament els periodistes i els mitjans continuen posant l'alerta, no? Recordo ahir en aquest mateix programa una col·laboració que fa la Gemma Herrero, on deia premi a Xavi Hernández per dir que no, que aquí la gent veurà que la realitat és una altra, etc, que contrasta absolutament absolutament amb informacions que s'estan publicant als diaris, ben elaborades, dient les dones a l'Iran no decideixen res, les dones a l'Iran tenen la situació que tenen, la continuaran tenint quan marxi la pilota i marxi el guanyador d'aquest Mundial, no? Aleshores, no hem d'oblidar que la qüestió dels drets fonamentals, al Marroc estem veient les manifestacions que t'aventi, a la Xina també el moviment que hi ha, és a dir, hi ha un munt de països on no, els drets fonamentals estan violats de manera sistemàtica, amb els quals fem negoci, amb els quals tenim acords, amb els quals es fa tota mena de tancar els ulls, en realitat, a una realitat quotidiana realment molt dura. Això no vol dir que nosaltres, com a democràcia, no tinguem molts efectes, que les tenim, i per tant hem d'estar al carrer per defensar-les quan toca, però que tots aquests països doncs viuen un petit oasi quan el món occidental decideix que allà hi té pasta. És que és així.
És així.
És així.
L'altre dia parlàvem d'un acord entre els alemanys i els catarís per un tema d'armes.
Sí, sí.
És que vull dir, i llavors estem parlant d'aquest dels valors i dius, bueno, pues mira, parlem de valors, però si no són per quatre i continuem parlant, ara ens n'oblidaríem, Pablo.
Sí, sí, totalmente.
O sea, yo creo además que precisamente ahora que estamos en el contexto del Mundial de Fútbol en Qatar, hay que recordar la actitud valiente de los jugadores de fútbol de la selección de Irán, que se negaron a cantar el himno al principio, y cómo recordó lo que les ocurrió, lo mismo que les pasó a dos estadounidenses, a Tony Smith y John Carlos, en los Juegos Olímpicos del 68 en México, cuando recibieron las medallas bajando la cabeza y levantando el puño cuando sonaba el himno de los Estados Unidos. Yo creo que se recupere de alguna manera el compromiso político en el deporte, y que lo de los jugadores iraníes hizo daño, es evidente, porque amenazaron con detener y torturar a sus familias, pues revela hasta qué punto la protesta es transversal, porque no es normal ver en una selección de fútbol que se juegue en el pellejo para solidarizarse con las movilizaciones de un país.
Bueno, avui he llegit en algun diari que l'escaladora aquella que va escalar sense vel li han tirat a terra la casa. O sigui...
Màrius!
Sí, jo volia dir una cosa. Jo crec que a Qatar, malgrat les crítiques que hi ha hagut, els mitjans, aquest Mundial li ha anat molt bé, és a dir, per blanquejar el que és el país. I en aquests moments, tota l'aspiració de Qatar és, per un costat, sabent que Qatar és imprescindible perquè té hidrocarburs i que els necessiten sobretot els europeus, tota l'obsessió que tenen és convertir-lo en un petit paradís turístic i, com que això dels hidrocarburs no durarà tota la vida, intentar buscar altres fonts i altres recursos. Jo crec que aquest Mundial, seriosament parlant, futbolísticament, pues, ja veurem com acabarà, però que Qatar està content malgrat les poques protestes que hi ha hagut, malgrat que s'han dit unes xifres brutals de treballadors que han mort per les condicions en què es van aixecar els estadis, malgrat s'ha sabut la corrupció a partir de la qual va ser escollida. Hem vist tots aquest documental de la FIFA en què es veu doncs Platini, que pensava votar per la candidatura d'Estats Units, com el crida el president de la República Francesa, llavors Sarkozy, i a l'emir de Qatar, i entre els tres arreglen que França recolzarà Qatar. Resultat d'això, la compra de 14.000 milions en avions a les fàbriques franceses. Vull dir que tot fa bastanta angúnia, no? I al final, hi ha un partit que juga demà i que la gent és el que està pendent, no? No. Però jo crec que, des d'un punt de vista del risc que corria Qatar de tenir els focus posats del món a sobre, Déu-n'hi-do el bé que se n'ha sortit.
Com estic com una cabra, perdona, però he dit amb el Santi Segurola que entri un moment aquí a l'estudi. Hola, Santi, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I li vull preguntar al Santi Segurola, ara que parlàvem amb el
Pablo... Que fa molt bona cara, malgrat la cobertura del Mundial,
sí,
perquè va,
no para, no
va
para,
de cul.
És com un caixer de la caixa, tot
el
seu servei.
Però que no hi ha molta diferència horària. No.
Soy un zombi, ara.
Sí. He de dir que el senyor zombi està aquí a la taula, estem amb el Màrius Carol, que està a la llunyania, el Pablo Iglesias, la Mònica Terribas, el Miquel Samper i la Teresa Cornellà. Estàvem parlant que la informació va passant i que fa 15 dies estaven que si els drets humans, que si la FIFA, que si els qataris, que si el no sé... I això comença la pilota a rodar i ens hem oblidat. Després parlarem, Santi, del tema futbolístic, però abans, del tema d'un Mundial a Qatar, de com 15 dies després, pràcticament, allò que era tan notícia durant 15 dies abans del Mundial, això ens n'hem oblidat pràcticament tots.
Esperaves altra cosa? Sí, jo crec que sí. Jo crec que en la primera setmana esperaves altra cosa.
Sí.
E incluso hablabas de que la posición de Infantino estava en duda,
sí,
en crisis.
Sí, sí, realment ho pensava.
I jo, la opinió mía és que Infantino està més fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca porque está apoyado por los que verdaderamente tienen el poder. Primero con los votos de una organización internacional donde cada país es un voto y hay 200. Yo creo que más que en la ONU. Y dos, porque él se siente apoyado por donde quiere el dinero que esté apoyado. Es decir, en ahora mismo, o sea, a partir de la crisis del 2008-2009, digamos, la seguridad económica se trasladó al este. Y a China, a Rusia, de alguna manera, y sobre todo a los países de Oriente Medio. Y si estás apoyado por eso, ya te digo yo que cualquier rechazo moral, rechazo ideológico, incluso rechazo futbolístico que provoque, sobre todo en el mundo anglosajón y sobre todo en el Reino Unido, pues yo creo que eso no tiene visos de tener potencia real, o sea, sí que mediática, y luego después de los del Mundial veremos que Qatar ha conseguido lo que quería, a base de dinero, a base de inversiones, a base de una publicidad enorme, situarse en la misma posición que tenía Rusia en 2018, porque hablamos de Qatar, pero de Rusia se dijeron menos cosas, evidentemente, porque también había otro tipo de intereses, pero prepararon a Putin para hacer muchas de las cosas que se ha hecho. Le legitimó, de alguna manera. Sí. Y no digamos los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 hubo críticas muy parecidas a las de ahora. ¿Y qué sucedió? Pues que China se clavó ya como definitiva potencia, la potencia del siglo XXI. Y es que el deporte a estas alturas, en estos macroacontecimientos, legitima al que los hace, ¿eh? No a los que están fuera de esto. Y hay que decir que es así, y Qatar sale ganadora de todo esto, la FIFA sale ganadora de todo esto, y simplemente...
¿Y las federaciones?
Bueno, las federaciones, yo creo que la que no sale favorecida es la UEFA.
Sí, es decir, UEFA, fatal.
Es decir, para Infantino, que fue presidente, secretario general de la UEFA, desde luego no tiene un conflicto muy grande con su antigua empresa, porque él quiere dominar el mundo. Y lo va a hacer a través de la FIFA, lo va a hacer a través de las Superligas, y va a intentar descapitalizar a Europa, que lo que tiene, eso sí, son las ligas más potentes del mundo, los mayores patrocinadores, pero recuerda, todos los patrocinadores en el fútbol inglés, en la inmensa mayoría, son estadounidenses. En España lo serán, ya tenemos los fondos de inversión en el Madrid y en el Barça metidos hasta dentro. Y yo creo que los dos únicos equipos que tienen capital verdaderamente nacional, por decirlo de alguna manera, son el Bayern y la Juve, en unas circunstancias ya bastante aterradoras.
Són pràcticament les 10. Samper, volies dir alguna cosa?
Bueno, jo tinc, i més després d'escoltar el Santi, la percepció de que s'ha perdut una oportunitat. És a dir, hem acabat dient, i crec que ho ha explicat de forma magistral, doncs, que realment hi ha uns interessos, que hi ha unes regles del joc, i que els interessos són econòmics, i que això, malauradament, ho mou tot. I que vam fer molts discursos sobre la protecció dels drets fonamentals, i ha durat 2 dies, o 3 o 4, i aquells que encara ho recordem i realment ens costa seguir el Mundial, doncs veiem que no tenim recorregut. I això és molt greu, perquè el món occidental, o el món que defensa els drets fonamentals, ha perdut una gran oportunitat, perquè el que hi ha al darrere és terriblement fort, no? Però jo crec que el que hem vist ara amb el Mundial de Qatar ho veiem constantment en moltes altres coses. És a dir, els lobbies doncs fan que les coses vagin a la velocitat que els convé. Jo crec que ho he dit algun dia en aquesta tertúlia. No m'acabo de creure que una comunitat que és capaç de generar unes vacunes contra la Covid en qüestió de mesos, no sigui capaç de fer una bateria que aguanti 2.000 quilòmetres per anar amb un vehicle elèctric, no? O jo no m'acabo de creure que un país com Espanya no tingui uns excedents d'electricitat amb el sol que tenim de més de 300 dies, pues perquè no m'ho crec. Per tant, clar, les regles del joc són les regles de l'economia. I això és a Qatar i és a tot arreu.
Mira, imagina't si el regle de l'economia i el regle de qui mana, que ara comentava d'Infantino, que s'ho ha reforçat, que una persona que en condicions normals no sortiria de la presó amb uns quants anys, que és el senyor aquest estrany que va saltar al damunt del terreny de joc, dic estrany perquè va saltar a altres mundials, que portava el lema de la pau, que portava el lema a favor de les dones, que portava el lema a favor dels... d'Ucraïna, aquest senyor qui va treure al cap d'unes hores de la presó va ser Infantino. Infantino, el president de la FIFA, va anar d'allà, com diu el Pere Mas, de cos present, a dir, aquest senyor fora de la presó. Per tant, el mando sobre el govern de Qatar i de la policia de Qatar el té en aquests moments la FIFA, que és qui organitza aquest Mundial a Qatar.
Però no oblides que al final... Infantino también es un muñeco de eso, ¿eh? Es decir, él se aprovecha, se junta, sale en cada partido cuatro veces, le enfocan, ejecuta la personalidad del tipo que está absorbido por su personaje, pero cuando llega el momento de la realidad, Infantino es una piecita de todo esto.
Com
sí, però jo volia preguntar-li una cosa al Santi, perquè ho vam comentar inclús aquí, ens vam escandalitzar molt, no?, el dia que es va ja començar el Mundial, però aquest Mundial s'havia adjudicat feia 12 anys, no?, abans. Durant aquests 12 anys, què vam dir? Res. És dir, i de la manera que es va concedir.
En Espanya, muy poco. Ha habido países.
Pero
donde,
sí.
Yo creo, sinceramente, que este Mundial, con todos los déficits que tiene, hemos visto tres o cuatro momentos muy importantes. Especialmente el de Irán. Es decir, cuando el equipo nacional...
Pero ya cuando se está jugando, los 12 años abans,
claro,
ningú
pero,
va dir res.
La investigación de corrupción va començar abans.
Molt
Santi,
poc.
Tu pots explicar.
Hablemos, por ejemplo, de Irán. O sea, Irán ha elegido los jugadores de Irán y se están jugando el tipo, porque ahí cuando deciden no cantar el himno no es llevar un brazalete con el arco iris, es negarse a cantar un himno, el himno nacional, en un país represor, en un país que ahora mismo está en un estado de semiviolencia, por decirlo de alguna manera. Y eso ha quedado, y yo creo que ya vemos que Irán ha retirado la policía de la moralidad. Eso para empezar, es decir, que hay entre las agitaciones internas y acciones como esta son importantes. En cuanto al LGTBI, de alguna manera puesto, no donde quizá en Qatar cuando termine esto se va a olvidar de todo ello, pero sí una historia que al resto del mundo, en Europa, sobre todo en el norte de Estados Unidos, en Norteamérica, Suramérica y en muchos otros países, es muy importante esa visibilidad que se le ha dado a un asunto que hasta hace, en el Mundial de Rusia y desde luego en el Mundial de 2014 en Brasil, este no era un asunto. Ahora es un asunto...
Está en la agenda.
Está en la agenda, y eso también es importante. Las cosas se consiguen muchas veces paso a paso. Muchas veces, no por digamos, el escenario futbolístico de un Mundial, yo creo que ha habido tres o cuatro cuestiones que han sido bien aprovechadas, dentro de lo que cabe, pero hay que decir que todo eso enfrentándote a un monstruo económico.
La maquinària.
Però mira, parlant molt de Qatar, ja ho sentia el Pablo Iglesias i el Marius, que no els veig, no puc saber si demanen la paraula o no, però ahir Reyes Maroto, que recordem és la ministra d'Indústria, aplaudia la relació d'Espanya amb Aràbia Saudita després de vendre-li quatre vaixells de guerra. Recordem que Aràbia Saudita, que és un règim feudal que encara decapita criminals en públic, va segrestar i esquarterar amb un periodista, amb el Jamal Khashoggi, que vivia a l'exili a Turquia, no? És a dir, que això de la hipocresia política no és patrimoni de la FIFA.
Yo recuerdo la ceremonia inaugural. La ceremonia inaugural estaba Infantino, encantado de conocerse, por cierto, en esos sillones majestuosos. A la derecha tenía al emir de Qatar, y a la izquierda al que hasta hace un año era el gran enemigo del emir de Qatar, que era Salman, el príncipe
saudí.
Sí, el hombre que...
Bin Salman.
Que descuartizó, o sea, que mandó descuartizar. Y eso
Bin Salman, l'hereu del tron.
MS, no sé cómo le llaman en Estados Unidos o por aquí ya con el acrónimo. Bueno, en cualquier caso...
Bueno, pero ya se ha reunido con Joe Biden este.
Bueno, perdona, pero es que se reunió hace dos años. Qatar estaba rodeada por Arabia Saudí, los Emiratos, tenía una guerra casi más que comercial. Hubo un momento donde esas relaciones en el Golfo Pérsico fueron dificilísimas y los intereses vuelven a primar. ¿Hasta cuándo? Porque evidentemente las cosas en un mundial se arreglan porque conviene y luego se desarreglan también porque conviene.
Pablo Iglesias.
Bueno, o sea, lo que no hay que olvidar en esto es la profunda hipocresía en las relaciones internacionales. O sea, yo recuerdo cuando algunos decíamos, mire usted, las relaciones internacionales no están informadas por la buena voluntad democrática de los países, algunos echaban las manos a la cabeza. Bueno, pues creo que lo que estamos viendo en lo que se refiere a la relación de las empresas apoyadas por muchas autoridades políticas con países que violan los derechos humanos, pues es la realidad de cómo funciona todo esto. Al emir de Qatar le entregaron la llave de Madrid. A mí me querían hacer persona non grata. Quiero decir con esto que el dinero de Qatar hace que este país tenga muchos comisionistas en España, algunos con presencia en la estructura de propiedad de medios de comunicación, y así es como funcionan las cosas. Claro, lo que pasa es que después, cuando los mismos que te dicen que qué bien tener negocios con Arabia Saudí vendiéndoles armamento, te dicen que hay que defender la democracia en Europa, pues suena extraño.
Marius.
Jo vaig estar a Aràbia Saudí amb un viatge oficial, un viatge d'estat, un viatge del rei, i un viatge que va començar a Jordània, i com que, en fi, els reis d'Espanya es van quedar uns dies més doncs, amb Hussein de Jordània, que els va portar a veure doncs, una ciutat del sud, etc. Nosaltres ens van treure d'allà i vam arribar 48 hores abans a Aràbia Saudí. A Aràbia Saudí nosaltres no ens van deixar ni caminar sols pel carrer. És a dir, estàvem pràcticament enclaustrats i qualsevol pas que donaven teníem que estar acompanyats pels funcionaris saudís. Quan vam anar, va ser curiós perquè vam fer va haver-hi una petita recepció a l'ambaixada espanyola. I a l'ambaixada espanyola, per exemple, totes les periodistes tenien que anar amb la baia negra, estava obligada, te'l donaven a l'hotel. És a dir, les condicions eren realment duríssimes perquè no tenies cap possibilitat ni de posar un peu al carrer, no? I després, amb la poca gent que parles, te'n dones compte que estàs en un país on, per exemple, la dona, per el fet de ser infidel, pot ser lapidada, I a més les lapidaven ja no pedra a pedra, sinó amb camions que els tiraven les pedres a sobre. Bueno, era un país realment horripilant. I vam començar, deixen 48 hores abans, i què fa la premsa? Pues explicar una mica la realitat d'Aràbia Saudí, que, en fi, que era un país... Jo vaig titular, la meva informació es titulava, el meu article es deia Aràbia Inaudita, no? Perquè em semblava que un país així realment és de les coses més terribles que pot haver-hi en el planeta Terra, no? Doncs bé, arribem a la recepció, a l'ambaixada, i allà van passar dues coses. Una, que aquells funcionaris que ens impedien, doncs, bellugants, que a més deien que, en fi, que pobre de nosaltres, que algú prengui una cervesa fins i tot sense alcohol, avisats per l'ambaixador, va dir, si voleu prendre alguna copa d'alcohol aquí a l'ambaixada, diu, aneu ràpids, perquè aquests 5 o 6 que us han acompanyat aquí ho assaltaran. I, efectivament, ho van assaltar, amb la qual cosa, te'n dones compte, al final, això de les religions, com tantes coses a la vida, cadascú se les agafa com vol. I la segona cosa és que el rei Joan Carles ens va renyar per haver estat tan d'usos amb la... Bueno, després ja vam veure que, a part dels interessos que ja sabíem, n'hi havia més, no? Però ens va renyar molt seriosament i em va dir, vosaltres no us agrada Aràbia Saudí? Bueno, a mi tampoc, però els necessitem. I a vegades a la vida has de fer coses, ho has de mantenir polítiques encara que no t'agradin. I ens vam quedar tots una mica parats, no? Després hem vist que, clar, la relació anava més enllà del que podrien dir els estats.
Una cosa, coses que a mi m'amoïnen, després d'escoltar tot això, no perdre de vista que Europa ha deixat de liderar el món a nivell de valors democràtics i de defensa de drets fonamentals, perquè en el moment, com deia el Santi, en què s'ha legitimat la Xina com a gran potència, s'ha legitimat Rússia en el seu moment, s'estan legitimant els països àrabs, amb tota la vulneració sistemàtica de drets fonamentals i, evidentment, amb unes democràcies afeblides a Europa, en el moment en què tu tens unes democràcies internes a Europa que no tenen la capacitat de liderar la defensa d'allò que considerem la gran conquesta del segle XX, que és vindicar els drets fonamentals després d'haver viscut dues guerres mundials, t'afableix en les posicions que ara s'està retratant en aquesta tertúlia. Què passa? Que la globalització econòmica ha marcat com a eines de funcionament sistemàtic el aconseguir els objectius econòmics, i ara esmentava en Màrius el rei Joan Carles, la relació de Corina i tot el que això retrata és l'expressió d'una globalització que, a la que troba interessos econòmics per apalancar-se en aquests països, no tenen cap problema en fer negocis amb qui sigui. Però no oblidem una cosa. Europa i els valors occidentals de defensa dels drets humans, també internament, en els nostres països, estan molt afeblits. I això on ens porta? En que forces d'extrema dreta a dins dels països europeus normalitzin abusos en els drets fonamentals que s'estan produint en aquelles potències exteriors que s'han convertit en referents a nivell mundial.
Hay un doble lenguaje, perdonadme, yo de esto no entiendo, pero, por ejemplo, en el Reino... A mí me gusta, por ejemplo, la visión que tiene la prensa inglesa de investigadora, reportajear, uh-huh. ir a los sitios, denunciar. Es un país donde la crítica es potente, uh-huh. a pesar de que la mayoría de los medios están en manos de los que están. Eso es así. De la derecha económica y de la derecha ideológica. El periódico más vendido de Inglaterra, el periódico más influyente, la gente puede pensar que es el Daily Telegraph o el Times, no, es el Daily Mail, que es periódico de un tabloide, pero un tabloide ideológico de casi de la derecha más reaccionaria. Uh-huh. Bien. Y sin embargo, la cantidad de negocios que hace el Reino Unido con países intolerables es enorme, y la cantidad de negocios que hace el Reino Unido con sus propios ciudadanos es intolerable. Es decir, ahí tenemos el caso de Ruanda, estamos hablando de valores fundamentales y se les mete a los migrantes en un avión, se les envía a Ruanda. Tenemos el caso de España y Melilla.
Sí,
o sea, que estamos, yo creo que a veces tenemos...
Que se acaban normalizando.
Sí, pero es que tenemos un doble lenguaje.
Totalmente.
Que lo utilizamos cuando conviene. A la hora de la verdad, pues British Petroleum o lo que sea, tiene los intereses que tienen, y por mucho que pretendamos ir de figuras morales, pues resulta que somos muy poco figuras morales, eso es así.
Són les 10 i 13 minuts. Un instant, sisplau, que de seguida repassem altres notícies. Avui acabarem ràpid aquesta. Perquè
com
després
aquesta?
Hem de parlar aquesta tertúlia, perquè vindrà una altra, perquè volem parlar de futbol. Però serà d'aquí uns moments, sisplau, que són dos minuts els que falten per un quart d'onze.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
10 i 19 minuts. Estan passant algunes coses, diríem que sense gaire importància. Perquè és aquella cosa de dir, bueno, declaracions dels uns i dels altres... Junts per Catalunya acusa la Generalitat de tenir una actitud servil i acomplexada amb el govern d'Espanya, ho ha dit la portaveu del partit del Congrés, Míriam Nogueras, a Ràdio 4.
El govern de Catalunya crec que té una actitud servil davant de Sánchez. Crec que Pere Aragonès, si és el president de Catalunya, crec que s'ha de poder creure que està a la mateixa alçada que el Sánchez.
I no s'ho creu.
I a mi em dóna la sensació, amb l'actitud i amb el que passa, i amb el tema de la proposició de llei del tema de la reforma del Codi Penal, es veu, és a dir, si tu tens un bon equip, si tu estàs rodejat dels millors, aquesta proposició de llei no la signes i no l'avales. Entenc que t'han colat un gol, per tant, entenc que tu vas acomplexat.
Bé. Això pel que fa a política catalana, on hi hauríem d'afegir l'entrevista que avui dona La Vanguardia, Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, on diu: no anirem a la manifestació de la ANC, la demà. Antic també ho diu perquè rebutja alimentar la confrontació entre independentistes. Mònica.
Jo recomano molt llegir la versió digital d'aquesta entrevista, també la de paper. Dues coses. Una, Òmnium Cultural va anar a la manifestació del dia 1, que es va fer juntament amb 40 organitzacions en defensa dels drets humans en protesta per la reforma del Codi Penal en relació a l'article dels desordres públics agreujats. Primera cosa, perquè considerem que aquesta reforma afecta un dret fonamental, que és el dret de protesta. I, per tant, de la mateixa manera que Òmnium, des del primer dia, des del 2017, quan va presentar recurs davant del Tribunal Constitucional, ho va fer contra l'article que regula la sedició i, per tant, aplaudeix que es derogui l'article de sedició com a tal, protesta sistemàticament des d'ençà que es va conèixer aquesta reforma del Codi Penal amb el delicte de desordres públics agreujats, d'acord? No va a la manifestació del dia 6 perquè Òmnium Cultural està acostumada a fer les coses per consens, li agrada que les organitzacions que defensen drets civils i polítics en la societat civil organitzada consensui la manera com es fan les mobilitzacions, els lemes amb els quals es fan les mobilitzacions, i en aquest cas l'Assemblea Nacional Catalana va convocar la manifestació, va decidir el lema i després va dir a les organitzacions que s'hi sumessin. Considerem que no és manera de fer les coses. La manera com aquesta societat avança és quan aconsegueix consensuar la manera com avança. I això per nosaltres és fonamental. I creiem que de la mateixa manera que nosaltres vam donar suport al manifest que va portar la manifestació de l'U davant de la delegació del govern espanyola dient, escolteu, no ens agrada com està redactat aquest delicte de desordres públics i emplacem a Comuns, a Esquerra, al mateix PSOE, a Junts, a la CUP, a lluitar perquè reformi la manera com està plantejat això al Congrés dels Diputats, i van participar-hi entitats de drets civils, i no les vull dir perquè segur que me'n deixaré una i em sabrà greu, 40 organitzacions van estar en aquesta mobilització. Creiem que fer mobilitzacions, diguem, que no es consensuïn globalment per part de la societat civil, només contribueix a la trencadissa. I nosaltres, des d'Òmnium Cultural, i ho sabeu, estem conjurats amb continuar parlant amb totes les parts que estan implicades en la defensa dels drets civils i polítics d'aquest país i amb les forces independentistes, i mirar de trobar terrenys comuns. I no és un camí per trobar terrenys comuns convocar una manifestació i després dir, vine tu amb el lema que jo et proposo, a l'hora que jo et proposo, amb l'itinerari que jo et proposo. Per molt que després s'hagi intentat esmenar la plana. És evident que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural comparteixen objectius. És evident, això. I no cal dir-ho una ni tres vegades, i ho hem dit en les darreres hores les dues organitzacions. Compartim objectius. Ara, també volem compartir la manera d'arribar a les manifestacions i la manera d'arribar conjuntament a poder dirimir els problemes que tenim a la nostra societat, en la defensa de les persones encausades i represaliades del moviment independentista, que recordem-ho són 4.000, que no són només els representants polítics, que hi ha 500 persones encara pendents de la resolució dels seus judicis, i que això requereix unitat en l'acció. I no ens cansarem de dir-ho i de lluitar-ho.
Sant Per, dius alguna cosa o no?
Sí,
és així com està l'independentisme en aquests moments, perdona, Mònica? És a dir, l'independentisme de... A l'ANC convoca una manifestació, ara Míriam Noguera sentia que deia que no és la manera de... L'altre, és a dir, això, o sigui, ha estat desendreçat, trinxat, amb una mirada de reull entre els uns i els altres, estràbica, trencadora, que, escolta, unes guerres cainites, bàsicament, a les xarxes, que són intolerables, repartiments de canet de bon catalanista, de bon independentista, de bon català, de bon... de tot pla. És molt desagradable. És certament molt desagradable.
Estic totalment d'acord i penso que ho acabes de definir de la millor manera possible, és a dir, quan més lluny ha arribat el moviment independentisme, que és un moviment legítim, ha sigut precisament quan ha estat junt, vull dir, ha tingut una estratègia compartida.
O ha sabut discutir-la conjuntament.
Efectivament, correcte. I ha sabut arribar a conclusions, efectivament. Perquè és que també s'han de tenir molt clar que totes les vies han de ser les millors, és a dir, cadascú té la seva, i amb una cosa tan complexa, fixa't si és complexa, que Canadà, que Quebec ho porta intentant fa tants i tants anys, que Escòcia va estar a punt i ara ha reculat, fins i tot amb una sentència del Tribunal Suprem que fa que tiri molts passos enrere, no crec que sigui bo que l'independentisme es pensi que aquí serà molt més fàcil, perquè no és així. I jo fa molts dies, que en aquesta taula dic que només escolto paraules sensates que venen d'Òmnium, perquè han sigut capaços de dir, de forma reiterada, que cal, doncs, estratègia diferent, que cal unitat d'acció, i s'ha atrevit a dir, fins i tot, canvis de lideratges. I això, dir-ho, s'ha de tenir molt valor per fer-ho. Jo penso que, per exemple, fer, doncs, afirmacions tals com que s'ha colat un gol a la negociació feta, doncs, amb el govern espanyol en quant a la reforma del delicte de sedició, és incomplert, perquè, com deia la Mònica, hi ha una cosa que és evident, que és que hi ha l'abolició d'un delicte totalment desfasat, però existeix aquesta abolició, i per tant això s'ha d'acceptar com a real. Com real és, exactament igual de real és, el fet de que hem criticat durant molts anys, per exemple, la llei Mordassa, que venia a atemptar o a limitar els drets fonamentalment individuals de les persones, i probablement per la via d'aquest delicte de desordres agreujat, el que s'està fent ara és una llei mordassa més col·lectiva. I això, home, no va a la línia dels drets fonamentals que hi ha a la Constitució. Però jo penso que el que hem de dir és les coses pel seu nom. I el seu nom què és? Doncs que ara hi ha una època de compareixences aquest mes en el Congrés dels Diputats, una via d'esmenes, i aquí és on s'ha d'intentar arreglar allò que no ens agrada, que és el delicte aquest de desordres públics. I no deixar de banda una altra qüestió que no és poc important, que és el delicte de malversació.
Són les 10:27 minuts, per veure com passen coses, més coses. Mentre estan a Madrid, el PP aposta per treballar sense fer enquestes. A Telecinco, la portaveu del partit del Congrés, Cuca Gamarra, posa en quarantena els sondejos. Això dels sondejos és, si van bé, fem opinions. Si no van bé, bueno, és esta noia, me lo creo. Avui el sondeig del País i de la SER que apunta que l'efecte Feijó s'ha desinflat i que Pedro Sánchez podria continuar 4 anys més a la Moncloa si revalida els pactes d'investidura.
Lo que yo creo que está muy muy claro es que ya hace muchos meses que quienes lideran cualquier estudio demoscópico, salvo que lo firme un afiliado del Partido Socialista o simpatizante del Partido Socialista, es el Partido Popular, y sobre todo que España tiene una alternativa y que necesita esa alternativa, ¿no? Vamos a seguir trabajando no mirando las encuestas, sino sobre todo mirando los problemas que tienen los españoles y la necesidad de una alternativa.
I mentrestant, i això sí que jo crec que és el partit que haurà, o refunda molt bé, o pot passar a l'irrellevància, sent un partit que fa pocs anys la portada del Mundo, amb una enquesta, el donava com a guanyador i president del govern d'Espanya. Mm. Parlo d'Albert Rivera i de Ciutadans. Una enquesta deixa Ciutadans a punt de desaparèixer el Congrés, que és la del País i la SER d'avui. Vaja, totes les enquestes la deixen amb 0-1 aproximadament. El seu vicesecretari general, Edmundo Val, ja ha demanat públicament a Inés Arrimadas que deixi el més aviat possible la direcció del partit. Ho ha fet des de Televisió Espanyola.
No puede refundar el partido quien viene de ser el líder del partido. Pienso que Inés debe dar un paso al lado, pienso que Inés es un valor y político muy importante en este partido, que debe quedarse en este partido, pero no en la posición de líder, y por eso doy este paso adelante.
Màrius, quina manera de trinxar un partit en tan poc temps, eh?
Sí, de fet és un partit fet una mica a la contra, no? Jo crec que Ciutadans té l'origen que té. Neix a Catalunya i en contra de... de la immersió, en contra d'una sèrie de coses que a la societat catalana semblava que estaven acceptades, doncs, pràcticament per el 90% de la societat, no? Neix intentant fer forat, aconsegueix una bona presència i, arribat a un punt, ha de fer la sala a Madrid. Amb la sala a Madrid, el tema de Catalunya dona el que dona, ha de fer una oferta més àmplia. I jo crec que aquí és quan es fan un embolic descomunal. És a dir, no han sabut ser aquest partit frontissa, no han sabut ser aquest partit liberal que segurament li aniria bé a la societat espanyola, i el que estem veient és que això ja no ho arregla ningú. És a dir, el senyor Edmundo Val vol ser el secretari general d'aquest partit, però és que aquest partit està condemnat a desaparèixer. Entre altres coses, perquè cada setmana se'n van una corrua de militants, però és cada setmana. Vull dir, la gent se'n dona compte que el vaixell s'enfonsa i estan agafant els pocs salvavides que queden a les parets del vaixell i s'estan tirant a l'aigua. Però jo crec que Ciutadans el veurem desaparèixer ben aviat. I realment, ho deies tu molt bé, Jordi, clar, ho tenien a tocar per ser una força rellevant i han quedat en no res. Vull dir que això és un... En fi, s'estudiarà a les universitats de ciències polítiques.
Pablo. Yo creo que Ciudadanos tuvo diferentes momentos. Tiene el momento catalán, cuando es Ciutadans. Hay un momento post-Podemos, cuando el presidente del Sabadell hace falta un Podemos de derechas, y es, digamos, un fenómeno alimentado salvajemente por los medios de comunicación de Madrid. Y creo que Ciudadanos es víctima de que el anticatalanismo reaccionario se convierta en el principal eje aglutinador de la derecha española. Creo que eso hace que Vox y el Partido Popular representen mejor que Ciudadanos ese proceso de radicalización. Claro, a partir de ahí lo del mundo Valls es un poco extraño. O sea, nosotros en las elecciones de la Comunidad de Madrid mejoramos el resultado en 2 puntos. Tuvimos más votos y más escaños y aún así yo me fui. Y sin embargo, Edmundo Val no tuvo ni siquiera representación. No sé con qué patrimonio, con qué aval pues, presenta para liderar un espacio que yo creo, intuyo, que tiene muchas dificultades para abrirse hueco con una derecha que yo creo que cada vez va a estar pues más claramente hegemonizada por la ultraderecha de Ciudadanos y por un Partido Popular cada vez más ultraderechizado.
Mònica, perdó, Mònica Teresa i Miquel Samper, Mònica.
Totalment d'acord amb una de les coses que deia ara en Pablo, eh? És a dir, és víctima de que, com que el seu eix ideològic era l'anticatalanisme, en el moment en què el 2017 i tot el que va passar ha convertit això en eix ideològic del Partit Popular, de Vox, etc., ells han perdut el C, deia el Màrius. No han sabut ser X, Y, Z, no han sabut ser. C, punt. I aquí hi ha una qüestió que els va portar a guanyar les eleccions a Catalunya. Ara el Santi Segurola, que està silenciós però m'ho recordava amb llenguatge no verbal, aquí van guanyar, recordem-ho, i semblava que havien de ser l'alternativa a l'independentisme. I en aquests moments el que està fent Edmundo Val és lluitar per les engrunes. Per les engrunes. Perquè veuen desaparèixer el partit i diuen, sortirem 1, 2, 3 màxim. Per tant, aquí, si no estic jo encapçalant la llista, és que igual no surto. I aquest senyor va prendre una decisió molt important a la seva vida, que és encapçalar la part més de deixar el seu rol professional com a fiscal i entrar en aquesta batalla. Per tant, se la juga. Se la juga perquè és possible que Ciutadans desaparegui del mapa del Congrés dels Diputats, on quedi un de testimonial. Diu, si he de quedar 1, 2 o 3, doncs que jo hi sigui, saps què vull dir? Perquè si no, d'aquí desapareixo.
És que jo crec que tots els elements aquests... Ah, perdó.
No, volia fer un subratllat breu i simpàtic i cordial, que potser excita una mica la tertúlia, que és... va guanyar les eleccions Ciutadans, les del 27, sí. I fa una setmana va sortir notícia que no ha tingut gaire recorregut a La Vanguardia, explicant que va haver un empresari no identificat que va posar més d'1 milió d'euros en fer màrqueting digital per afavorir els partits unionistes, PSC, Ciutadans i Partit Popular, i que els partits n'estaven al tanto i anaven a les reunions d'aquesta estratègia comuna perquè era un estat d'opinió pròpia a la victòria.
Sortia La Vanguardia, això,
i això va passar. Vull dir que van guanyar les eleccions, però també va haver una mica de maniobra soterrada. I ara m'han recordat, mira, que
són els
d'aquests
diners, bueno, es parlava d'una cosa que va aparèixer...
No està clar d'on sortien els diners.
Bueno,
home, d'empresaris catalans que han finançat els partits polítics...
Bueno, hi ha una llei que diu com s'han de finançar els partits
polítics. Sí,
ja. Abans l'acaben de multar per no sé quina assumpte de l'Ajuntament de Barcelona.
Es parlava també d'una altra cosa que va aparèixer respecte a un club de futbol.
Sí, sí.
Recordeu?
Aviam.
No. El Barça Gate.
Ah, sí.
Ah, hombre.
Sí.
Recordeu que ja hi havia sortit uns diners que deien que anaven a parar a... Es va parlar de la societat civil catalana en un moment dado.
Sí.
Què rius, Teresa?
No riem amb el Santi.
S'estan perquè... fent miradetes, el Santi.
No, és que riem perquè fa estona que dic que vull dir una cosa.
Va, Teresa.
Digues, Teresa.
No, perquè jo que comparteixo molt l'anàlisi que s'ha fet de Ciutadans, crec que ens oblidem una cosa, que és que... pensem que només hi ha tres administracions, no? L'estatal, l'autonòmica i la local, però hi ha una quarta, que és l'administració dels egos, que és la més difícil de portar. I si hi ha un exemple de mala administració dels egos, és Ciutadans. És a dir, afegit a tot això que hem anat dient, a més, és a dir, jo crec que Rivera, en un moment determinat, bueno, recent arribat a Madrid, li van fer el cant aquell de les sirenes, s'ho va creure, i es va fer mal. Jo crec que la Inés Arrimadas, en un moment determinat, també es va pensar allò que no era. Possiblement també, suposo que algú li va fer creure que podia. Jo crec que va fer una política nefasta, tot i havent guanyat, perquè quan un guanya ha de ser present. I bueno, el PSC va guanyar les eleccions i no governa, però aquí està treballant, m'entens? Llavors, jo crec que aquesta administració perversa o mal feta dels egos també ha sent molt determinant en tota la trajectòria tant de Ciutadans com de tants altres partits que també poden haver sucumbit, no?
Sandberg.
Sí, hem parlat del saber, el saber ser, o el ser que era de Ciutadans, i que l'ha perdut quan realment s'ha doncs, desinflamat, per dir la paraula més de moda, el problema de Catalunya, de l'independentisme. Però jo penso que el que realment ha provocat aquesta davallada és sobretot el com ser i el com fer. És a dir, és un partit permanentment en estat de bronca. Recordeu que en el seu millor moment eren els que sortien amb aquells pamfletos sempre al Congrés, al Parlament. I jo crec que la gent està molt cansada d'això. Està molt cansada d'una política doncs, destructiva, d'intentar... Hem viscut aquesta setmana passada, per exemple, exemples doncs, de realment deplorables, que també els havíem vist, probablement amb no tant nivell desagradable, però que Ciutadans ho va fer molt. I jo crec que la gent, aquest tipus de missatge polític, ja no el compra. Afortunadament, la gent busca altre tipus de polítics que siguin capaços de doncs, generar una expectativa doncs, basada doncs, en una realitat i que el respecte doncs, pugui permetre fins i tot que es recuperin coses que s'han perdut com els pactes d'estat.
Recordeu que és aquesta informació que deia el Pere Mas, que hi havia un executiu madrileny que va pagar una campanya digital contra el vot independentista abans del 21 de desembre. És una notícia que van firmar la Gemma Saura i el Nacho Robio a la Vanguardia, on es parlava de que fins i tot alguns que els partits polítics no només estaven al cas, sinó que anaven a les reunions. Bueno, que són les 10:37. Pere Maria, què?
Perfecto esto de revista. Sí? Ara ve la trampa de la Publi o podrem actuar?
No, tira.
No penso dir res d'aquesta tertúlia, perquè segons tu, que ets el director, presentador i recent premi on d'Ajuntament en tot l'equip, l'Excels, Jordi Basté, has dit, acabarem ràpid amb aquesta tertúlia. Com volem dir, ara ve la bona, que és la d'esports.
No,
sí, s'ha notat perfectament.
Aquesta vol dir que pot haver-hi una altra.
No, tant parlar, tant rajar de Qatar, i resulta que el que interessa és el d'esports i l'altre és el xurro. Un Basté atracador, anem a continuar rajant, el Basté, que a les 9:54 el pobre Santi Segurola, que era un senyor d'anar a puntuar als llocs, que venia per la tertúlia dels quarts, ha passat per aquí a saludar, que és un senyor educat, que ve a saludar el Nieto, i el Basté comença a esmoure els braços, i no ha tingut temps ni de reaccionar, que ja estava aquí assegut parlant. No només això, sinó que no marxa. Aquí el tenim de cos
parent.
Jo crec que s'ha acabat de veure l'actuació a l'ull de poll. Tot sigui dit, amb Segurola ha marcat càtedra, com sempre. Infantino és una piecita de tot esto, ens ha vingut a dir. En Pablo ens ha parlat de la hipocresia de les relacions internacionals, una denúncia. L'amiga Teresa ens ha dit que això d'Iran no és el mateix país que fa dos mesos, arran de les protestes que també han sortit. En Màrius no seria un ambaixador d'Aràbia Saudita, eh? Allò de visita d'Aràbia Saudita. No ens va explicar com va anar el seu viatge, va escriure un article anomenat Aràbia Inaudita, que va provocar que Joan Carles I el castigués una mica, o el renyés, més que castigat, renyés. Jo crec, Màrius, que has de marcar un «Por qué no te calles?», amb l'article que havies fet. Ara bé, hem descobert que el senyor que us vigilava quan anava pel carrer, a la que va entrar a l'ambaixada i va veure les birres i els gintònics per allà, va començar a saltar-se la llei islàmica. En Sant Pere és desconfiat amb els lobbies. Per què no hi ha bateries de cotxe que durin 2.000 quilòmetres? O què passa amb l'accident de la llum a Espanya? I veníem de parlar d'una altra gran democràcia, d'Iran, amb la Catalina Gómez, de La Vanguardia. que, bueno, està a l'Iran, però també estava al Donbass en aquests moments, que és una mica que, si em permets la comparació, com el pobre Josep Ferrer, que és el periodista de tots els merders de la casa. Perquè si hi ha merder Mercabarna, pobre Ferrer està allà. Si hi ha merder l'aeroport, està allà. I si tallen no sé què a la ronda, pobre Ferrer s'ho traga tot. Bé, Pablo Iglesias, amigo Pablo, don Pablo, estàs en baixa forma.
Com?
Sí, està en baixa forma, Pablo. Ara diré per què. Li ha dit objetivament repugnant el Pedro Jota, que tampoc em sorprendria especialment, però i en Juliana? No ha parlat d'en Juliana. Juliana, on estàs, Juliana? Allà on estàs, Enric?
Perquè és pont.
No és pont,
és pont, és puente.
Pobre Enric, no ha sortit cap comentari de mi querido Enric, que un mi querido amb la cursiva i el sobrellat, i comencen a tremolar. Un Enric que, per cert...
Que parlava de l'hidrogen verd a l'últim article i costava d'encaixar, jo ho reconec, Pablo, costava d'encaixar l'article del Juliana avui a la tarda.
No, el Juliana, que fa temps que no parla amb el Toro Segador, crec que es deia. També trobem aquells articles. Bé, acabem amb una frase del Segurola sobre Qatar i l'Sport Washing, aquest que es diu. El deporte en estos acontecimientos acaba legitimando a quien los hace.
Abans d'acabar, 20 minuts i les 11. Hola, Polls, bon
Hola,
dia.
Tornen els torrons solidaris.
Hombre,
de RAC1 en trobareu les dues varietats, el clàssic de praliner de avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. No podràs triar, perquè els dos són boníssims. Quin t'agrada a tu?
El de cookies.
El de cookies. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros.
L'està torturant.
Exacte, torturant, sort de la Mònica.
L'està torturant.
Compreu el torró de RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Consulteu els punts de venda i supermercats a RAC1.cat i a vicens.com.
19 minuts i les 11 en punt del matí. Teresa Cunillera, Miquel Sanper, Mònica de Ribas, Màrius Carol, Pablo Iglesias, fins dilluns que ve. Que vagi bé, eh?
Que vagi bé.
Que vagi bé. Aquí uns moments parlem de futbol i parlem de, efectivament, del Mundial. I, per cert, el que dèiem avui al davantal. Dóna'm Aitanes bon matí a la meva vida, que són aquesta gent que, sense sabent que no hi ha càmeres, hi havia l'altre Ribas.
Però jo no la vaig ni saludar. Jo només la vaig observar.
La van observar que
perquè
hi,
jo estava mirant...
Estem parlant, perdona, pels que no hagin sentit el davantal, perquè com que és pot, hi ha molta gent que se llevat més tard. Estem parlant que Aitana Bonmatí i la Laia
Codina... I la Laia Codina.
Resulta que hi havia el partit del Barça Genuins, que són aquest equip amb discapacitats intel·lectuals, tant nens com nenes, tant nois com noies, que juguen amb el Barça, que és el millor equip que té el Barça en aquests moments. I llavors aquest equip, de cop i volta, explica-ho, Mònica.
Estaven jugant un partit, amistós, i l'altra meitat de l'equip estava entrenant, i els pares i mares estaven veient el partit que jugava, encara que no juguessin els nostres fills, estàvem seguint el partit. I l'altra part de l'equip estaven jugant a l'altre camp, al camp d'entrenament. L'Aitana i la Laia Codina, que jo les vaig veure de lluny, tot això ho vaig observar de lluny, elles no van venir en cap moment on hi havia la gent, entre cometes, no hi havia periodistes, evidentment, i jo en aquell moment estava fent de mare i punt. I la Laia i l'Aitana van entrar per darrere del camp, venint del seu camp d'entrenament, per darrere, van estar amb els que estaven entrenant, van estar jugant amb ells, van estar xerrant amb ells, els van estar fent coach, per entendre'ns, i se'n van tornar a anar discretament per on havien vingut. I jo ho vaig observar des de l'altre camp. Vull dir que elles no saben que nosaltres les estàvem veient, però ho van veure a distància. I, evidentment, això, l'Aitana no és la primera vegada que ho fa, i li vaig comentar ahir al Jordi en privat, li vaig dir, realment, el Ramon Besa sempre diu, serà la millor jugadora del món d'aquí 4 dies, no? I jo pensava, quan tornava cap a casa, serà la millor jugadora del món d'aquí 4 dies, però també és una persona brutal des del punt de vista humà. I això ho vam veure el dia que la van fer ambaixadora Genuïn, i es veu que cada dia té una actitud brutal.
El capità del Barça Genuïns, ell estava content amb blau o estava a l'altre cantó?
En aquell moment ell estava entrenant, perquè havia entrat com a capità els primers dos quarts i ja havia jugat. Va intentar marcar un penal, perquè li va tocar marcar-lo amb ell, va fallar, però com Messi. Messi també falla penals.
Fa, efectivament. Bravo per Aitana, bon matí.
Bravo i per la Laia Codina.
I per la Laia Codina. Bravo, perquè és d'aquelles coses que... Moltes vegades, si veus una càmera, veus molts futbolistes que van cap allà. Això passa molt, per exemple, aquells dies de Reis, que van tots a repartir joguines.
Perdóname, yo creo que hay un prejuicio injusto contra los futbolistas. En general, los futbolistas son Bona pues gent. Estupendo.
Sí, home, i tant.
En general, lo que pasa es que tenemos las imágenes de las superestrellas, unas nos gustan, otras son, no nos gustan, unas son de nuestro equipo, otras no. El número de acciones que muchos futbolistas discretamente, sin que nadie lo sepa, hacen por el bien de la sociedad es enorme. Hay casos, no hace mucho, yo le envié un
sí,
libro a...
Sí.
Te envío un libro a ti de un jugador del Atleti, de sí. Marco y Óscar de Marcos, maravilloso, se llama Togo.
Es
y
brutal,
es como ¿eh? Él aprendió en Togo, que le llevó un jesuita, o creo que era un jesuita, para que viera la realidad social de Togo. Este chico ha estado durante 10 años yendo todos los viernes a las unidades de paliativos de los hospitales sin que nadie lo supiera. Hasta que salió, al final siempre sale, siempre hay. Y lo estaba haciendo de forma absolutamente discreta. Y como él hay muchos, y siempre tiende a hablarse de los futbolistas como que fueran privilegiados, narcisistas, insolidarios.
Por eso vale la pena poner
mi opinión en general, y luego cuando los conoces, muchos de ellos coincides con ellos, es futbolistas internacionales, son tipos estupendos.
En aquest sentit, les entrevistes que està fent La Vanguardia, jugador per jugador de la selecció espanyola, descobreixes uns éssers humans, perquè tens la sensació això de la frivolitat, en fi, de lo que es ven, no? I trobes gent, primera, que té sentits, no?, i que té sentiments, però sobretot que fa un exercici intel·lectual que no se'ls acredita normalment.
Però, Santi, estem d'acord que la pressió que tenen els jugadors i les jugadores quan ja estan en aquest nivell és brutal.
Por eso tiene más mérito.
I té molt mèrit, perquè dius que trobin un... Plovia, a més ahir. Plovia a la ciutat esportiva de Joan Gamper. Vull dir que allò, entreno i me'n vaig a casa, saps? Vull dir, i no... van allà i ho van fer. Jo ho vaig trobar, jo em vaig emocionar a distància.
3:15, ara sí. Gràcies, no te mogues, Santi. Ara de seguida amb Miguel Rico i anem cap a Doha amb el Joan Jopallàs. Un moment, sisplau.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Tu ets expert en el teu comerç i Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.